Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
El Catalunya Més i ara fins a les 3 notícies pròximes. Tortosa reclama al govern que assumeixi la construcció de la passarel·la de vianants per aprofitar la pilastra del monument franquista de l'Ebre.
Catalunya Migdia, Tarragona. Ricard Buigues.
L'alcaldessa de Tortosa ha deixat clar avui que Justícia és l'encarregada de treure el monument franquista i també la responsable de trobar una utilitat a la pilastra que quedarà al mig del riu. Dilluns, el ple aprovarà la modificació urbanística necessària per projectar la passarel·la de vianants. Tortosa, Jordi Marçal.
Lo tràmit urbanístic se fa a petició de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. L'organisme havia demanat que en el cas que es mantingui la pilastra després de retirar el monòlit, cal preveure la infraestructura al planejament. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha demanat que el projecte es materialitzi immediatament. Un cop el Departament de Justícia hagi fet efectiva aquesta retirada prevista al juliol.
En tot cas, no ens correspon a l'Ajuntament de Tortosa. Qui està retirant el monument és el Govern de la Generalitat i qui no ha de deixar aquesta pilastra allà al mig sense cap ús és el Govern de la Generalitat, que és qui està portant a terme aquesta actuació i qui és qui ho ha de fer i qui ha de portar a terme com vam demandar el fet de poder construir aquesta passarel·la i recuperar l'origen que tenia aquesta pilastra.
Roger ja va traslladar esta demanda al govern a finals del passat mes de novembre, quan se va presentar el projecte de retirada del monument franquista. El consistori va aprovar també una moció conjunta dels grups de Movem i Esquerra a l'oposició demanant la seva construcció.
Per cert, encara a l'Ebre, la CUP ha reclamat avui que s'aturi la inversió del canal Xerta-Sénia mentre el govern estigui en funcions. La formació intercapitalista reitera que el regadiu segueix sent una amenaça pel futur transvasament, tal com denuncia la plataforma en defensa de l'Ebre. El Departament de Salut ha explicat per què el Baix Penedès està a la cua de vacunacions a Catalunya. Diuen que aquesta situació l'ha generat un problema tècnic que ha deixat de comptar a l'administració de 2.000 dosis. Ho ha explicat el titular de Salut al Camp de Tarragona, Ramon Descarrega.
Els diferents sistemes d'informació, la compatibilitat no era total, sinó que era una compatibilitat parcial. I això què vol dir? Que no totes les vacunes que es ficaven i que s'enregistraven passaven al sistema general que després es publicava.
Diu que aquest cap de setmana es volcarà en el sistema les xifres reals. Per això, si avui cliquen i miren, el Baix Penedès segueix encara sent la comarca amb menys vacunacions de Catalunya. Paral·lelament, avui continua el cribratge als veïns del barri de Bonavista, Tarragona. Ahir, uns 200 veïns van participar en la primera jornada de proves PCR per determinar si l'augment de restes de coronavirus a les aigües residuals són producte de casos asimptomàtics i evitar així un brot més important. Anem a posar a ordre les dades Covid. Manel Sastre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quines són les dinàmiques que descriuen les xifres?
Segueix l'estabilitat en les dades pandèmiques a Tarragona. Creixen lleugerament, això sí, els positius a l'Ebre. Avui s'ha notificat una defunció. 90 persones s'han contagiat de Covid al Camp de Tarragona a les últimes hores i 17 a l'Ebre. Els índexs de creixement de contagis segueixen estancats al voltant dels 130 punts a Tarragona i lleugerament per sobre dels 100 a l'Ebre. Als centres hospitalaris avui hi ha hagut 3 ingressos més a l'Ebre i una alta a Tarragona. Ara hi ha 78 pacients als hospitals, dels quals 27 a les UCIs, 3 més que ahir.
A les pròximes hores passaran a disposició judicial les dues dones detingudes a Tarragona com a presumptes autores de la mort d'un nadó. Són la mare i l'àvia de la criatura en uns fets que van passar fa més d'un any. Manel, la investigació va arrencar fa 4 mesos.
Sí, el desembre de l'any passat en concret que els Mossos van rebre una informació que apuntava que una dona podria haver tingut un nadó al març del mateix any i que entre ella i la seva mare l'haurien matat i després s'haurien desfet del cos. Tot plegat va passar al barri de Torreforta. Agents de la divisió d'investigació fa 4 mesos que estan investigant a la mare del nadó després de confirmar que efectivament va estar embarassada però que en cap moment se l'ha vist amb el nadó, ahir es va decidir detenir-la. La investigació policial ha conclòs, doncs, que la noia i la seva mare de 20 i 42 anys haurien causat la mort del nadó hores o pocs dies després del seu naixement. El cas està encara sota secret d'actuacions i les dues detingudes no passaran a disposició del jutge fins demà.
Agent d'amiga, la policia local de Mont-roig del Camp i la Guàrdia Civil han detingut un home i una dona per tenir la plantació de marihuana en una casa de Miami Platja. La policia hi ha trobat 916 plantes de marihuana que pesaven 317 quilos. Segons estimen els agents, la droga tindria un valor al mercat que superaria els 2 milions d'euros. En l'àmbit cultural, el Teatre Bertrina de Reus estrenarà demà el poema Inacabat per apropar al públic la figura del poeta Gabriel Ferreter. Avui hem tingut l'oportunitat de veure un petit tastet.
Talpen rates per espècies.
Damunt de l'escenari, Bàrbara Roig, Mariona Quadrada i Pau Ferran, que també dirigeix l'obra. Ferran adapta el text del poeta reusenc i posa el focus en les decisions que es prenen mentre es cuina i es menja. La funció es representarà dissabte i també es farà diumenge. Temps ara per donar un cop d'ull a tota l'actualitat esportiva. Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda. A la fase d'ascens a la Superliga de Voleibol, el Sant Pere i Sant Pau ha perdut aquest matí el primer partit contra els Cisneros Canari. Ha perdut clarament per 3-0. Els de Vladimir Estevoski no han tingut cap opció de victòria, amb moltes errades i excés de nervis. Aquesta és la valoració que fa el tècnic macedoni.
No hemos hecho un buen partido desde el principio, con mucho respeto hacia el equipo contrario. Nuestra recepción hoy no ha funcionado bien, pero también porque su saque ha estado muy bien. No hemos podido organizar nuestro cambio de saque y esto se nota. Si no estamos bien en el cambio, solo con Carlos no podemos ganar un partido. En el bloqueo en defensa sí que hemos estado más ordenados, pero nos ha faltado la recepción y el ataque.
Aquesta tarda el Sant Pere i Sant Pau jugarà el segon partit contra l'Extremadura. Demà es disputen les semifinals, d'on sortiran els dos equips que pujaran a la màxima categoria. En hoquei patins, aquesta tarda el Reus Deportiu debutarà la primera fase de la Lliga Europea. Els de Jordi García s'enfrontaran a partir de les 6 a l'Sporting Portugal, l'últim equip en aconseguir el títol el 2019. En el grup dels reusencs també hi és l'Oliveirense. Aquesta primera fase, recordem, a jugar en una seu única a l'Uso, a Portugal. Hem de parlar també de futbol, roda de premsa aquest migdia de Toni Saligrat, prèvia al partit de diumenge al camp de l'Alcoià. És un desplaçament tradicionalment complicat, més si tenim en compte la bona trajectòria del rival aquesta temporada, que ha estat capaç fins i tot de superar el Madrid a la Copa. Escoltem el tècnic del Nàstic.
Un equip històricament difícil, d'ahir que s'hagin fet fins a refrans, no? Amb aquest país, eh? Tienes más moral que l'Alcoyano o eres más difícil de ganar que l'Alcoyano en casa. Aquesta també l'ha escoltat jo moltíssim i anem a casa de l'Alcoyano, cadascú que tragui. A més, pues mira el que ha fet aquest any. L'any passat puja de tercera, puja no a nivell esportiu, ¿vale? Hi ha uns partits ahir que no es poden jugar per la pandèmia, tal qual. Amb tot el que han passat, els ha afectat el Covid, tal, i imagina't la seva trajectòria molt per sobre de lo que havien planificat a priori, però que te diu molt del nivell d'aquest equip.
El Nàstic està necessitat de puntuar després de l'empat in extremis contra el Villarreal B al nou estadi. Més futbol aquest cap de setmana es comença a jugar la segona fase de la tercera divisió. La Pobla de Mafumet i el Valls lluitaran per la permanència. El filial del Nàstic jugarà contra el Banyoles. Dani Vidal, el tècnic de la Pobla, parla de les claus per al partit de diumenge.
Un ritmo de juego muy alto, intentar someter al rival, intentar controlar aquellas virtudes que tiene, porque tiene jugadores muy a tener en cuenta, igual que tienen todos los equipos, y a la vez debilidades como tenemos todos, pero tenemos que intentar jugar partido a partido, dejar un poco en el segundo plano el tema de los puntos de ventaja, tenerlo ahí, tenerlo como una tranquilidad añadida, pero a mí me gusta ser una persona ambiciosa, transmitir eso a mis equipos.
El que fa el Baix debutarà en aquesta fase contra el Figueres a casa, un partit molt atractiu, segons el tècnic Joan Pallarès, perquè es tracta d'un dels històrics del futbol català.
Per nosaltres, jugar al Vilà contra un històric com el Figueres, perquè el nostre grup no teníem, Europa, Terrassa, Vilafranca, equips històrics de tercera divisió de tota la vida, no podem oblidar que el Figueres és un d'ells. Per tant, per nosaltres és un punt de motivació molt important el fet que et vingui un equip de l'entitat del Figueres a visitar el Vilà.
I acabem parlant de rem. Avui es comença a disputar el Campionat d'Europa a Itàlia. L'Ampostina Aina Cid, amb la seva companya Virginia Díaz, lluitaran per una plaça al podi en el 200 timoner.